Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Calma davant els casos d'hepatitis infantil. Això és el que demana el pediatre garrotxí Stefan Schneider a través dels micròfons de Radio Lot. Assegura que l'hepatitis és una malaltia habitual entre els infants i també entre els adults. Neus Assín, de nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Un conjunt de casos detectats a Anglaterra ha provocat una alarma que ha arribat fins al nostre país i que, segons Schneider, no s'hauria d'haver produït. De moment, a la península s'han detectat algun cas, tot i que falta profunditzar i demostrar si són els mateixos que el país britànic.
La primera cosa, aquesta informació no tindria que haver arribat mai a la premsa general. Són temes d'alertes professionals que, lògicament, es produeixen habitualment i que habitualment no arriben en lloc perquè no són informació que serveixi per algo per la població, en absolut. I llavors, aquí, actualment, com que sortim de temes sanitaris com primera línia i també d'alertes i pànic i paranoia que vam viure durant uns 2 anys, s'ha creat una mica una situació estranya al voltant d'aquesta informació.
Són paraules de l'Stefan Schneider, a qui sentirem amb més atenció d'aquí uns instants a l'antena de Radio Lot. Avui és el segon dia del mes de maig i venim del Dia del Treballador.
Com diu la pancarta, ens falten mans, és la nostra reivindicació principal, perquè ens trobem als hospitals, pues, llistes d'espera llarguíssimes i falta personal, falta personal. La diferència que hi ha entre la funció pública i si te'n vas a una residència, o sigui, es pot considerar gairebé un maltracte al personal sanitari.
Després de 2 anys on la pandèmia no ha permès celebrar amb normalitat el 1 de maig a Girona, els carrers de la ciutat s'han omplert de nou amb prop de 500 persones per reivindicar la contenció de preus, un increment dels salaris i la fi de les desigualtats. Els manifestants han sortit de la plaça Independència de la capital i han caminat fins a la plaça del Vi, on s'ha llegit un manifest conjunt entre els sindicats que han convocat la marxa. A Olot preveuen renovar el pla d'habitatge aquest 2022 després d'estar 6 anys caducat. El 2016 el pla va caducar i ara se'n redactarà un de nou a 10 anys vista.
Està previst que aviat comenci la redacció, que s'allargarà 9 mesos i haurà d'incloure totes les polítiques municipals. La creació del pla s'ha activat després de l'aprovació del Pla Sectorial d'Habitatge de Catalunya, que serveix de marc per les polítiques territorials.
En Jordi Güell és el regidor d'habitatge.
El plantejament que farem serà una mica diferent del pla que teníem fins ara, que era un pla que podríem dir que era com molt rígid, en el sentit que marcava uns objectius, diguem-ne, per cada any, i moltes vegades aquestes planificacions tan rígides, fruit precisament de les dinàmiques del mercat i de les dinàmiques econòmiques, diguem-ne, no s'acaben complint. Llavors, el nostre pla farem una mica diferent, amb una estructura una mica diferent que ens permeti cada any fer una avaluació i d'alguna manera replantejar les actuacions any rere any per anar-nos adaptant, doncs, a les situacions, diguem-ne, de mercat.
I en cultura, Carla Simón assegura que la Garrotxa és el seu refugi.
És el meu refugi ara mateix, no? O sigui, quan jo visc a Barcelona des de fa temps, però quan necessito descansar, desconnectar, veure la meva família, no sé, pues tenir com més aquesta part més d'oci que tots necessitem, vinc cap allà a la mínima. Vinc menys del que m'agradaria.
La directora d'Alcarràs ha atès els micròfons de Radio Lot en una entrevista amb motiu de l'estrena de la seva última pel·lícula d'Alcarràs.
Sí, Simón explica que la comarca és el seu lloc de desconnexió i de creació. La cineasta també ha parlat de l'expectativa que ha generat Alcarràs de la seva futura maternitat i ha explicat que ja té al cap una tercera pel·lícula.
La recuperarem, aquesta entrevista. D'aquí a uns instants escoltarem què li va explicar a en Pau Masó. Per cert, que també la podeu recuperar a les nostres plataformes digitals. I en esports, la Unió Esportiva Olot haurà de jugar al play-off si vol pujar a segona federació.
El Manresa va fer els deures al camp de l'Hospitalet, va guanyar per 1-2 i va aconseguir el títol i l'ascens directe. El primer rival dels olotins a la promoció serà el Sant Andreu, que va derrotar el Figueres i es va assegurar el 5è lloc. Els empordanesos, per la seva banda, van baixar a primera catalana juntament amb el Granollers.
Escoltem a Mànix Mandiola en declaracions aquí a Radio Olot.
Tots teníem, no volíem, però teníem a dins això, que l'esperança, no?, de que l'Hospi guanyés el Manresa, però no ha pogut ser i res, toca un play-off, sempre és maco jugar-lo i res, amb ganes i afrontar-lo.
Yo tengo ilusión por jugar estos partidos, yo me imagino que mis jugadores también. no todo el mundo puede jugar, no solo cuatro vamos a poder jugar de este grupo. Entonces, bueno, si lo afrontamos con la ilusión que se supone, pues luego intentar que cada uno dé lo mejor de él. Si damos la mejor versión, si antes también hemos sido de los mejores, exceptuando el Manresa, pues luego también estaremos muy cerca de serlo.
El capità de l'Olot, Albert Blázquez, i l'entrenador Mànix Mandiola, aquí en declaracions a Ràdio Olot. Per cert, que una desconnexió es pot pagar molt cara, 5-2. Això és el que li va passar a l'Olot aquest cap de setmana, competint en gran part del partit al Sant Just, però en dos minuts va perdre absolutament bous i esquelles.
Sí, l'hoquei Olot al descans del marcador ja estava 4-1 després d'una blava Joan Mangas que va marcar el desenllaç del duel a la Bonaigua. Ara els de García i Piera ja n'opten a la sisena plaça i acabaran la temporada en el 7è-8è lloc de la taula en el seu primer curs a la categoria de plata.
El tècnic de l'hoquei Olot és Jordi García.
Hem fet dos minuts, o sigui, ens han tret la... ens han fet el 2-1 i a partir d'aquí crec que hem volgut anar a buscar l'empat massa ràpid i llavors en dos minuts, quan et fan tres gols en dos minuts, en un minut i mig, costa molt remuntar aquests partits, i a més aquesta categoria amb aquest grup, i sobretot amb el Sant Just, amb equips com el Sant Just que tenen molta experiència, saben com jugar, saben com aguantar el partit, i així ens ha passat, hem lluitat fins al final.
Avui serà temps d'anàlisi al tercer temps a partir de 2:45 del migdia i de 8:45 del vespre.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades, cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoledes, sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma, 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Aquest matí ens hem llevat amb els carrers molls. Circuleu amb molta precaució. Avui és dilluns, dia de mercat a Olot. Policia Municipal, com tenim la circulació? Bon dia i bona hora.
Bon dia des de la Policia Municipal. Per avui s'espera un augment de la circulació a les hores punta. Molta precaució a l'hora de circular, doncs ens hem aixecat amb el dia plujós i les vies de circulació estan molles. Recordin que avui és mercat setmanal a la nostra població i això comporta que varis carrers del voltant estiguin afectats. De carrers tallats tindrem el carrer Mas Beatriu de les 6 del matí a les 5 de la tarda. De discos a prohibit estacionar tindrem també el carrer Mas Beatriu de les 6 del matí a les 5 de la tarda, el carrer Hospici de les 8 del matí a les 7 de la tarda, el carrer Maria Jolis i Pellicer, davant del número 25, des de les 7 del matí fins a les 4 de la tarda, a l'avinguda Santa Coloma, davant l'Associació de Veïns del barri de Pequín, amb motiu de la donació de sang, des de les 3 de la tarda fins a les 9 del vespre. Aprofitem la benentesa per recordar-los, tinguin cura a l'hora d'estacionar el seu vehicle a les zones delimitades en rellotge horari, sobretot a la zona del davant de l'hospital. Això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin molt bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Aquest matí ens hem llevat, com dèiem, amb pluges. Neus, ara mateix, com tenim els termòmetres? Hi ha 11 graus al centre d'Olot.
Doncs mira, n'hi ha 11 a Olot, a la Vall d'en Bas, a Sant Feliu de Pallerols, a Santa Pau i a Vic, 12 a Castellfollit de la Roca i a Mieres, 13 a Banyoles, Anglès i a Girona, en tenen 15 a Figueres, 10 a Ripoll, 8 a Das i 3 a Vall de Núria.
I quina previsió meteorològica hem d'esperar?
Avui tindrem un dia, doncs això, com el que veieu ara, amb núvols i ruixats, tot i que no han de ser molt i molt importants, però hi ha una pertorbació que està cap a la zona sud-est peninsular, s'ha configurat al llarg d'ahir i avui i ens portarà doncs, vent de llevant i també algunes pluges. Per tant, tindrem un dilluns inestable amb núvols i això, ruixats puntuals, no molt, molt grans, però sí, sobretot de cara a la tarda, potser també alguna tempesta. Però vaja, avui tindrem aquest dia inestable. Les temperatures baixaran una mica més respecte a les que hem pogut tenir aquest cap de setmana. Notarem aquesta davallada de temperatura diurna i de cara a demà, de moment, el temps no acaba de fer net, es mantindrà l'aire fred en alçada, per tant continuaran aquests ruixats irregulars que localment poden ser moderats i la temperatura, això sí, demà pujarà una miqueta més. Peixos, isma, dum, durum, durum, peixos, isma, dum,
durum, durum, peixos, isma, dum, durum, durum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Entrem en matèria, parlem de salut. Calma davant els casos d'hepatitis infantil. Això és el que demana el pediatre Garrotxí Estefan Schneider a través dels micròfons de Radio Olot.
Assegura que l'hepatitis és una malaltia habitual entre els infants i els adults. Un conjunt de casos detectats a Anglaterra ha provocat una alarma que ha arribat fins al nostre país i que, segons Schneider, no s'hauria d'haver produït. De moment, a la península s'ha detectat algun cas, tot i que falta aprofunditzar i demostrar si són els mateixos que el país britànic.
Ens ho explica l'Aniol Puigvert.
El Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties va informar aquest mes d'abril l'augment de casos d'hepatitis entre infants al Regne Unit. L'origen seria desconegut, però l'alarma va saltar de seguida. El país britànic va obrir llavors una alerta professional. Els experts afirmen, però, que aquesta malaltia ha estat sempre present entre nosaltres i són infeccions que es produeixen habitualment. Actualment, a Anglaterra no saben quin tipus d'hepatitis és, ja que són casos que s'estan estudiant. El pediatre garrotxí Stefan Schneider ens explica a Radio Olot la situació.
En uns casos a Anglaterra, i que, com que lògicament la Comunitat Europea i Anglaterra segueixen col·laborant amb temes aquests, senzillament llavors que es fa és que es mira si això també s'observa en altres llocs o no. I ja està. I això és el que ens han enviat per veure si això s'observa també aquí o no. I de moment a tot Espanya hi ha poquíssims casos que no estan ni confirmats si són exactament el mateix això d'Anglaterra o no. Per què? Hepatitis sempre hem tingut i sempre tindran amb nens petits, perquè és una malaltia típica que, com tothom sap, abans eren molt freqüents. La gent gran encara es recordarà de les hepatitis, de la gent que es posa groga, que té un pipí fosc, que tenen febrícula, diarrea, etc, etc. Això és una cosa molt freqüent abans.
De moment, els casos confirmats d'hepatitis són una alerta professional entre diferents països que caldrà seguir de prop. El següent pas és mirar si es detecta a altres llocs del món. A hores d'ara, a Espanya hi ha pocs casos confirmats i falta per estudiar i demostrar si són els mateixos que a Anglaterra. Tot i això, el pediatre expressa que la informació no hauria d'haver arribat mai al públic general per la simple raó que es va crear una alarma que a hores d'ara és completament nul·la.
La primera cosa, aquesta informació no tindria que haver arribat mai a la premsa general. Són temes d'alertes professionals que, lògicament, es produeixen habitualment i que habitualment no arriben en lloc perquè no són informació que serveixi per a algú per la població, en absolut. I llavors aquí actualment com que sortim de temes sanitaris com primera línia i també d'alertes i pànic i paranoia que vam viure durant uns 2 anys, s'ha creat una mica una situació estranya al voltant d'aquesta informació.
La pandèmia ha provocat que la societat pugui alarmar-se amb el mínim indici. Segons el pediatre Garrotxí, en aquests moments no hi ha d'haver cap mena de preocupació, tot i que cal seguir de prop l'estudi profund que es facin els casos que puguin aparèixer.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Sortim de l'1 de maig i després de 2 anys on la pandèmia no ha permès celebrar amb normalitat a la Diada del Treballador a Girona, els carrers de la capital s'han omplert de nou amb prop de 500.000 de persones per reivindicar la contenció de preus, un increment dels salaris i també la fi de les desigualtats.
Els manifestants han sortit de la plaça Independència de Girona i han caminat fins a la plaça del Bio, on s'ha llegit un manifest conjunt entre els sindicats que han convocat la marxa. Abans, però, la protesta ha parat a la subdelegació del govern espanyol i després a la seu de la Generalitat a Girona. Els sindicats han recordat que la demarcació de Girona és una de les zones més cares de l'Estat i això fa que moltes famílies no arribin a final de mes. La Núria treballa en el món sanitari i diu que els falten mans.
Tal com diu la pancarta, ens falten mans, és la nostra reivindicació principal, perquè ens trobem als hospitals, pues, llistes d'espera llarguíssimes i falta personal, falta personal. La diferència que hi ha entre la funció pública i si te'n vas a una residència, o sigui, es pot considerar gairebé un maltracte al personal sanitari, tot i tot el que s'ha passat per la pandèmia que encara arrosseguem. I sí, lògicament, el sobreesforç que s'ha fet, perquè penseu que hi ha hagut moltíssima gent de baixa, que els mateixos professionals han hagut de cobrir torns llarguíssims perquè si no haguéssim deixat descoberta la sanitat.
A l'hostaleria les coses tampoc van bé, segons l'Antonio, un treballador del sector.
Y en este momento lo que estamos reivindicando es un convenio justo, un convenio que nos reconozca las condiciones laborales y sin duda que mejore las condiciones salariales. En un momento en el que la patronal dice que faltan trabajadores a diestro y siniestro, que no encuentran personal, si no nos ponen unas condiciones que sean sencillamente, que sean agradables para los trabajadores que quieran venir al sector, que quieran formarse, como ya repetí una vez, el cambio generacional será muy, muy complicado. Muchos se han descubierto otros sectores a los que no habían ido y ven que las condiciones de trabajo y la calidad de vida es mucho mejor. Conciliar la vida laboral y familiar en este sector es complicado, pero eso no quiere decir que sea imposible.
L'increment dels preus, el poc augment dels salaris han estat algunes de les reivindicacions que han criticat els sindicats i per les quals creuen que cal lluitar de cara als propers 365 dies. Bé, tornem a Olot perquè preveuen renovar el Pla Local d'Habitatge aquest 2022 després d'estar 6 anys caducat.
El 2016 el pla va caducar i ara se'n redactarà un de 9 a 10 anys vista. Està previst que aviat comenci la redacció, que s'allargarà 9 mesos i haurà d'incloure totes les polítiques municipals. La creació del pla s'ha activat després de l'aprovació del Pla Sectorial d'Habitatge de Catalunya, que serveix de marc per les polítiques territorials.
Ens ho explica en Pau Masó.
El Pla Local d'Habitatge d'Olot va caducar el 2016. Es va aprovar el 2010 per un termini de 6 anys i fins ara la ciutat no ha tingut un document que marqués les polítiques municipals en aquest àmbit. Però aquest 2022 això s'acabarà perquè el consistori té previst redactar un nou pla aquest any. Això no s'ha fet fins ara perquè el consistori estava pendent que s'aprovés el Pla Sectorial d'Habitatge de Catalunya que va veure la llum verda el passat novembre. Amb aquest document marc, l'Ajuntament d'Olot ha engegat els tràmits per actualitzar el pla local. El regidor d'Habitatge de la ciutat, Jordi Güell, explica què haurà d'incloure el nou pla.
Aleshores, totes aquestes polítiques d'habitatge que d'alguna manera hem anat desgranant durant tot aquest temps, les veurem reflectides doncs, en aquest document. Per tant, el desenvolupament de determinats polígons d'actuació que generaran habitatge protegit, la promoció pública d'habitatge i altres polítiques d'accés a l'habitatge, com per exemple l'altre projecte que estem impulsant, que és el de l'accés a l'habitatge, de la lluita contra la discriminació en l'accés a l'habitatge, seran pilars fonamentals d'aquest pla local que en aquest moment el que tenim està totalment desactualitzat i cal, per tant, diguem, aquesta seva renovació.
L'Ajuntament té previst licitar aviat els serveis per redactar el nou pla local d'habitatge. Una empresa externa serà l'encarregada de redactar-lo amb les condicions que marqui el consistori i tindrà 9 mesos per fer-ho. S'ha marcat que el document tingui una vigència de 10 anys i tingui un format actualitzable.
El plantejament que farem serà una mica diferent del pla que teníem fins ara, que era un pla que podríem dir que era com molt rígid, en el sentit que marcava uns objectius, diguem-ne, per cada any, i moltes vegades aquestes planificacions tan rígides, fruit precisament de les dinàmiques del mercat i de les dinàmiques econòmiques, diguem-ne, no s'acaben complint. Llavors, el nostre pla farem una mica diferent, amb una estructura una mica diferent que ens permeti cada any fer una avaluació i d'alguna manera replantejar les actuacions any rere any per anar-nos adaptant doncs a les situacions de mercat.
El consistori ja ha sondejat algunes empreses interessades en l'encàrrec per renovar el que ha de ser el document marc per a les polítiques d'habitatge a la ciutat.
Bé, obrim el capítol judicial. L'Audiència de Girona té previst jutjar a partir d'avui els 7 acusats de perpetrar els atacs amb explosius al macroprostíbul de la Jonquera el desembre de l'any 2012. La Fiscalia demana penes d'entre 4 i 24 anys i mig de presó i sosté que conformaven una organització criminal que va dur a terme 3 atemptats contra el Paradise amb l'objectiu de causar danys materials i personals al club i d'atemorir tots els seus treballadors, els clients i també el seu propietari.
Un dels atacs va tenir lloc el 23 de desembre quan, segons la Fiscalia, dos dels processats tapats amb un passat muntanyes i armats amb subfusells van deixar un cotxe carregat amb explosius davant el local. No va arribar a explotar per una fallada del detonador.
I el jutge ha deixat en llibertat el padrastre d'un alumne de l'Institut de Cassà de la Selva, que va agredir el director del centre gironí.
Els fets van tenir lloc divendres al matí, quan l'home de 38 anys va anar a l'institut i va propinar un cop de puny al director, que segons fonts policials no patia lesions greus. El presumpte agressor va anar al centre a demanar explicacions sobre uns fets relacionats amb la seva fillastra. Els Mossos el van detenir per un delicte d'atemptat contra un funcionari públic i aquest dissabte ha quedat en llibertat.
I avui en Medi Ambient... La Comissió Europea considera lamentable que l'Estat faci servir fons europeus per enderrocar les instal·lacions de Radio Liberty a Pals, a la comarca del Baix Empordà.
En una carta, la Comissió assenyala que no té competències per aturar l'enderroc, però deixa clar que no els agrada que es tiri a terra el que queda d'aquest equipament històric. El president de Salvem Platja de Pals, Pau Bosch, demana que no s'enderroqui Radio Liberty.
És un equipament que no es pot enderrocar, que s'ha de rehabilitar per poder fer aquest centre d'interpretació de la Guerra Freda i poder explicar què representa pel món aquesta emissora. I també creiem que s'ha de fer una inversió en la part natural, del parc natural, divulgar i preservar els valors, les espècies protegides, els amb recorreguts, amb punts d'avistament, tot sempre vigilat.
Per la seva banda, el govern espanyol assenyala que el que es pretén és treure edificacions de zones costaneres i proposa que el museu es faci en un altre espai.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Anem al cinema. O més ben dit, portem una cineasta a la ràdio. Carla Simón assegura que la Garrotxa és el seu refugi. La directora del Carràs ha atès els micròfons de Ràdio Lot en una entrevista a motiu de l'estrena de la seva última pel·lícula.
Simón explica que la comarca és el seu lloc de desconnexió i de creació. La cineasta també ha parlat de l'expectativa que ha generat el Carràs de la seva futura maternitat i ha explicat que ja té al cap una tercera pel·lícula.
La dimensió que ha agafat Carla Simón queda palesa en el viatge d'espera i d'insistència que ha de fer qualsevol periodista i més els locals per poder parlar, encara que siguin 10 minuts amb ella. A través d'una videoconferència i amb el temps just, Carla Simón ha atès els micròfons de Ràdio Lot per seguir parlant després d'infinites entrevistes de la seva nova pel·lícula Alcarràs. Durant la seva conversa amb aquesta emissora, Simón ha escombrat cap a casa, assegura que la Garrotxa és el seu refugi.
És el meu refugi ara mateix, no? O sigui, quan jo visc a Barcelona des de fa temps, però quan necessito descansar, desconnectar, veure la meva família, doncs tenir com més aquesta part més d'oci que tots necessitem, vinc cap allà a la mínima. Vinc menys del que m'agradaria, però tinc moments en què sí. I també a vegades quan necessito escriure, per exemple, no? o moments així com més que necessito estar tranquil·la, concentrar-me, em va molt bé venir allà també.
Carla Simón va arribar a les Planes d'Hostoles amb 6 anys. Els seus pares van morir de sida i els seus tiets garrotxins van acollir-la al poble on hi va viure fins als 17 anys. Després, Simón va anar a Barcelona a estudiar i triomfar com s'espera que faci la seva nova pel·lícula, Alcarràs.
Sí, jo estic molt feliç de la rebuda que hi ha hagut i de que els crítics hagin entès la pel·lícula, que els hi hagi agradat, no? O sigui, crec que sempre aquestes paraules grans i certes comparacions és com una mica que a mi em fa una mica de por, perquè en realitat crec que només el temps és el que col·loca les pel·lícules al seu lloc, no? O sigui, que realment quan, per dir que una cosa és tan gran com aquestes paraules que estan fent servir, vol temps, vol que passin anys, no? O sigui, que és com les pel·lícules que queden a la memòria de la gent, ara no ho podem saber ara mateix si quedarà la memòria de la gent o no.
Sobre si Alcarràs aconseguirà traspassar la pantalla i afavorir el món agrari, Simon es mostra escèptic amb el fet que la pel·lícula tingui impacte, per exemple, en la regulació dels preus de la fruita, però sí que considera que el film pot apel·lar al consum de proximitat. Simon també explica que aviat serà mare i reflexiona sobre aquest fet.
Bueno, encara no ha nascut, llavors, clar, de moment és com porto l'embràs com puc, perquè realment sí que és, no?, que ha enganxat tot això amb tota aquesta promoció i la veritat és que em trobo bé, llavors és com, de moment és fàcil perquè no haig de fer res, no? Quan surti, doncs serà com aprendre a compaginar, no?, un ofici com el de fer cinema, que no és molt donat a la conciliació amb tenir una família, no? Però crec que això ja arribarà i a poc a poc tot ho farem.
De la mateixa manera que Simon donarà llum a la seva criatura, també avança que està gestant la seva tercera pel·lícula.
Clar, vam haver de retrasar el rodatge del Carràs un any per al tema de la pandèmia. Llavors, allà vaig aprofitar com per començar a escriure un altre guió, que encara no en parlem gaire perquè és molt aviat, però sí que està en camí. El que passa que ara, fins que no s'acabi d'estrenar el Carràs i tal, no m'hi podré tornar a posar. No? Jo crec que el Carràs ja és molt, molt de ficció, el que passa que parteix d'una cosa que em toca. No? Llavors, jo, per mi, sempre és important que les històries que explico parlin de coses que em són properes, no?, d'alguna manera, que m'importen i que tinc ganes de parlar-ne.
La proximitat és un dels elements essencials de les pel·lícules de Simon, ja sigui a través de la història d'una família de pagesos de Lleida o a través de la seva infància. La cineasta aconsegueix traslladar allò més local a una dimensió global, de les Planes d'Hostoles a triomfar a la Berlinale, els peus a la terra, el cap al món.
Opticalia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot haurà de jugar al play-off si vol pujar a segona federació.
El Manresa va fer els deures al camp de l'Hospitalet, va guanyar per 1-2 i, per tant, va aconseguir el títol i l'ascens directe. El primer rival dels olotins a la promoció serà el Sant Andreu, que va derrotar el Figueres i es va assegurar el cinquè lloc. Els empordanesos, per la seva banda, van baixar a primera catalana juntament amb el Granollers.
Ens ho explica en David Planella.
S'ha acabat la lliga regular del grup cinquè de la tercera divisió federació i la Unió Esportiva Olot s'ha quedat amb la mel als llavis. Els olotins han acabat segons i hauran de lluitar la promoció per pujar a segona federació. Escoltem el capità, Albert Blázquez, i l'entrenador, Mànix Mandiola, en declaracions a Ràdio Olot.
Tots teníem, no volíem, però teníem a dins això, que l'esperança, no?, de que l'Hosti guanyés el Manresa, però no ha pogut ser, i res, toca un play-off, sempre és maco jugar-lo, i res, amb ganes i afrontar-lo.
Yo tengo ilusión por jugar estos partidos, yo me imagino que mis jugadores también. No todo el mundo puede jugar, no solo cuatro vamos a poder jugar de este grupo. Entonces, bueno, si lo afrontamos con la ilusión que se supone, pues luego intentar que cada uno dé lo mejor de él. Si damos la mejor versión, si antes también hemos sido de los mejores, exceptuando el Manresa, pues luego también estaremos muy cerca de serlo.
I és que després de 34 jornades, el Manresa s'ha proclamat campió. Els del Bages necessitaven puntuar en l'última jornada al camp de l'Hospitalet i ho van fer amb una victòria. A la primera part, les ocasions més clares van ser per l'Hospi, però l'únic gol el va marcar el Manresa i molt aviat Javi López va fer el 0-1 al minut 5 en el que era la primera rematada entre els tres pals dels manresans. L'Hospitalet ho va intentar, però no va tenir l'encert de cara. Òscar Pulido, més a més, va fer un molt bon partit a la porteria i per a més Henry es va quedar amb un home menys per expulsió de Ton Alcover. A la segona meitat el Manresa va fer el 0-2 i l'Hospi va marcar l'1-2 definitiu que no va servir de res de penal. Amb aquesta victòria el conjunt de Ferran Costa suma 64 punts, 3 més que l'Olot, i s'ha fet amb la primera posició. Per al capità de l'Olot, Albert Blázquez, amb justícia.
Qui guanya una lliga la guanya per mèrits propis. Nosaltres l'únic que ens queda és felicitar-los perquè hem mirat números i al final els números del Manresa d'aquesta segona volta sobretot són impressionants, són d'equip campió i els hem de felicitar i nosaltres pues només no ens queda altre que doncs que afrontar aquest playoff que ens queda, que jugar un playoff també és molt maco i poca gent ho pot dir, i ja està, no? I mirar de, doncs d'animar la gent a que vingui aquest cap de setmana i el que ve, si passéssim.
El rival de l'Olot a les semifinals d'aquest playoff serà el Sant Andreu, que va guanyar el Figueres per 2-0 i es va quedar amb la cinquena posició. En canvi, els figuerencs són l'altra cara de la moneda, van baixar a Primera Catalana. Qui de moment s'ha salvat, haurà d'estar pendent dels descensos compensats, és el Sants. Era qui pitjor ho tenia i qui ho va aconseguir. Va golejar el Vilafranca 3-0 i es va aprofitar de la sorprenent derrota del Granollers a casa seva contra una Pobla de Mafumet que no s'hi jugava res i va guanyar 2-4. Així s'ha tancat la Lliga Regular de Tercera Federació, però la temporada no s'ha acabat. A partir de dissabte comença el playoff català. L'Olot jugarà les semifinals a les 6 de la tarda contra el Sant Andreu. En principi, la seu neutral designada per la Federació Catalana era Rubí, però als clubs no els agrada aquesta opció i podria canviar en les properes hores. Els camps de l'Hospitalet i del Manresa també són sobre la taula.
Una desconnexió que ja es paga cara mentrestant. Per 5-2, l'hoquei Olot va competir en gran part del partit al Sant Just, però en dos minuts va perdre Bous i Esquelles, Neus.
Sí, el descans del marcador ja era de 4-1 després d'una blava Joan Mangas, que va marcar el desenllaç del duel a la Bonaigua. Ara els de García i Piera ja no opten a la sisena plaça i acabaran la temporada en el setè o vuitè lloc de la taula en el seu primer curs a la categoria de plata.
Ens ho expliquen Roger Isern.
Si parpelleges et perds coses, i això és el que li va passar a l'hoquei Olot a la pista del Sant Just, on va caure per 5-2. En un partit on els dos equips no tenien res en joc, es va notar amb un inici pausat i sense ocasions clares en cap de les dues porteries. Pau Flores i Carlos de Sousa no van tenir molta feina durant els primers minuts, on els de García van dominar la possessió de bola. Tot va començar a fer pujada amb el gol de Frederic Quinojal al minut 15 de joc, després de superar Flores amb un xut creuat. L'hoquei Olot havia de fer un pas endavant per igualar el marcador i ho va fer al cap d'uns minuts amb el gol de penal de Lluc Jiménez. Però una targeta blava, Joan Mangas, després de que els àrbitres no veiessin una acció similar a favor dels olotins, va desencallar l'empat. Edu Fernández, aprofitant la superioritat numèrica, va fer el segon pels locals, i en poc menys d'un minut el tercer de Borja López i el quart de Fernández de penal. El tècnic de l'hoquei Olot és Jordi García.
Ens han fet el 2-1 i a partir d'aquí crec que hem volgut anar a buscar l'empat massa ràpid, i llavors en dos minuts, quan et fan tres gols en dos minuts, en un minut i mig, costa molt remuntar aquests partits, i a més aquesta categoria amb aquest grup i sobretot amb el Sant Just, amb equips com el Sant Just que tenen molta experiència, saben com jugar, saben com aguantar el partit, i així ens ha passat, hem lluitat fins al final.
A la represa tocava citar-se amb l'èpica per remuntar un marcador que feia molta pujada. L'hoquei Olot va sortir amb ganes de remuntar, però es va trobar amb un penal en contra i que Edu Fernández va transformar-lo per posar el cinquè. A la recta final, Ferran Sagrés va fer el segon del conjunt groc i blau, aprofitant la superioritat numèrica. Al final, derrota i sense sisena posició. Dissabte vinent es tancarà una temporada històrica a la Josep Jou davant la Picat a les 8 del vespre.
Opticàlia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.